i restaurants han treballat força bé, tot i que la facturació ha sigut més baixa que anys enrere.
Gràcies, Gemma. Doncs de moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Miquel Martí i Pol, amb la tardor vindré. Amb la tardor vindré per la vora del riu, pels camps ben plens de boira i amb galls que matinegen, quan tot és tan llunyà, de nit és tant, que apenes ens allibera del no-res un horitzó de pluja. Amb la tardor i amb els carrers deserts i el silenci a la nit i la certesa de saber-me arrecer com una barca vella en qualsevol port oblidat. L'estiu s'allargà molt i tant de sol m'ha colrat en excés. Tinc les mans matusseres i endurides de la pols dels camins i els ulls cansats de combatre la llum. Amb la tardor vindré i ens partirem de nou el pa de quietud a la mateixa taula. Jo hauré envellit i ploraré sovint i, essent de nit, passejaré en silenci pels carrers, pels jardins, per les cases antigues. Amb la tardor vindré, Miquel Martí i Pol.
Som Terra, amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. El Parc Natural de l'Alt Pirineu va publicar a través de Twitter una jornada de massificació d'excursionistes a la Pica d'Estats. Hem volgut mantenir una conversa slow sobre la massificació dels espais icònics de muntanya amb la Marta Subirà, és la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Avui també ho farem amb l'Oriol Oró, director general de Fira de Lleida. La Fira de Sant Miquel obre portes del 24 al 27 de setembre. La 66a edició volia mantenir el format presencial amb totes les mesures necessàries, però finalment se celebrarà en format digital. I per acabar, conversarem amb l'Antonio Ramos, és catedràtic del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida i director de la càtedra Agrobanc. La Càtedra Agrobanc de la Universitat de Lleida convoca enguany la primera edició del Premi al millor treball final de màster La Ciència en Femení, dotat amb 3.000 euros i destinat només a dones. Tenim taca. Som-hi!
La teva ràdio local és territori. Som terra. Som territori.
El Parc Natural de l'Alt Pirineu va difondre a través de Twitter imatges de cues d'excursionistes per fer-se una foto al costat de la creu que corona el cim més emblemàtic de Catalunya, la Pica d'Estats. A la foto es veia una corrua de persones, sense mascareta i sense mantenir les distàncies de seguretat, esperant per fotografiar-se al costat de la creu que corona la Pica d'Estats. No és la primera vegada que el parc avisa del perill de massificació a la qual s'està veient sotmès aquest estiu. Al juliol i a l'agost, el Parc Natural ha batut tots els rècords de visitants, amb 16.500 persones. La Generalitat ha decidit posar ordre i regularà l'accés a la Pica d'Estats i altres indrets icònics que també es veuen puntualment massificats. De tot plegat en parlem amb la Marta Subirà. És la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Benvinguda.
Què tal?
Gràcies a vosaltres. Molt bé.
Avui volíem parlar amb vostè precisament d'aquest tema que ha estat notícia. Hem vist moltíssima gent aquest cap de setmana llarg, no?, de l'11 de setembre, doncs a llocs emblemàtics, especialment a la Pica d'Estats. Es va desenvolupar tot un fil de Twitter, el qual, doncs, sobretot ha posat incidència en això, no?, en aquesta massificació dels espais naturals més emblemàtics. Què en penseu? Des del departament.
Bé, aquest és un tema que fa anys que passa, que en moments puntuals, per exemple, durant la Diada, a la Pica d'Estats o al Pedraforca, i en altres moments de l'any, doncs, es produeixen massificacions amb indrets emblemàtics, com comentàveu, també ens passen altres parts naturals, com per exemple la Fageda d'en Jordà, la zona volcànica de la Garrotxa, a la tardor, no?, quan canvien els colors, que també sí, acosta moltíssima gent, o ens passa també en algun parc del litoral, on també en èpoques d'estiu doncs, hi ha concentracions en determinats espais. La nostra idea, diguem-ne, és que la gent quan s'acosta a un parc natural ho faci de manera repartida i visiti diferents espais dins d'aquell parc natural i que no tothom es concentri, com en el cas de la Pica, en els mateixos cims. Al costat de la Pica d'Estats hi ha altres cims igualment emblemàtics, igualment bonics, amb unes vistes extraordinàries i que es poden visitar i es poden pujar amb molta més comoditat i tranquil·litat que no pas el que passa a la Pica en aquests dies concrets. Segurament la gent quan s'acosta a la natura, quan té ganes de fer una excursió, l'últim que vol és trobar-se una cua, trobar-se un embús de cotxes i, per tant, d'entrada fer una crida a la gent a que es reparteixi en els diferents espais naturals del país i no vagi sempre en aquells mateixos indrets. Tot i així, com que això no ho podem sempre evitar, perquè hi ha un efecte crida, actualment amb les xarxes socials també hi ha unes ganes de fer-se una determinada foto en un determinat espai, que això té poc a veure amb l'excursionisme i té poc a veure amb el desig de natura, té més a veure amb les ganes de tenir aquella foto d'aquell lloc concret. Doncs el que sí que ens estem plantejant és en aquests llocs on puntualment es produeixen aquests embussos, doncs regular-los, ordenar-los d'alguna manera per evitar aquestes situacions en els propers anys.
Mm-hmm. Clar, això és difícil, no? Aquí hi ha molts temes. Primer, evidentment, els parcs naturals i el parc nacional són enormes. Tenen moltíssimes hectàrees d'extensió, no? Però sembla que, doncs això, la gent vol aquella fotografia concreta en aquell lloc emblemàtic concret. És difícil. Suposo que és difícil.
Bueno, haurem de crear, potser ens hem de plantejar entre tots, si realment és... Per una banda, hem d'insistir en l'educació ambiental i en el fet que la gent vagi a gaudir de la natura pel paisatge, vagi a gaudir de la natura per l'experiència d'estar en contacte amb la biodiversitat, amb el silenci, per tant, intentar que la gent s'acosti a la natura pels valors que representa i no només per fer-se una foto. Però, si no, també hem de procurar que altres llocs, altres indrets, que més indrets, esdevinguin icònics i esdevinguin emblemàtics i que, per tant, la gent vulgui anar-ne fent diversos i no només els dos o tres que fins ara han sortit com a més especials. Aquí a les Terres de Lleida, a banda de l'Alt Pirineu o del Parc Nacional o de la Vall d'Aran, doncs teniu altres espais, com pot ser el Montsec, per exemple, com poden ser els secans de Lleida, que són força desconeguts, però que tenen espais extraordinaris, com el Mas de Melons, i que són indrets que la gent potser no coneix tant, però que també hauríem d'intentar donar a conèixer, posar de moda, si aquesta és l'expressió, perquè també són uns espais que des d'un punt de vista turístic tenen un gran atractiu i convindria doncs, que la gent també els visités, no?, i repartir més la gent pel territori.
Doncs aquí també les xarxes socials poden ser aliades, no?, per descobrir aquests indrets que no són tan icònics i fer-los icònics.
Efectivament, per nosaltres, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, des de la Direcció General de Medi Natural i les direccions dels parcs i els òrgans gestors, ja ho intentem. Però és veritat que fins ara els recursos humans que podem destinar a aquestes coses són molt limitats. És per això que des de fa uns mesos s'ha treballat la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, que es va aprovar per part del Parlament abans de l'estiu, i d'un fons econòmic pel patrimoni natural que permetrà disposar de més diners i de més recursos per poder fer una millor gestió del medi natural i també poder fer aquesta feina d'educació ambiental, de turisme, d'atraure a la gent a altres indrets que no siguin els clàssics i allà on vaig sempre tothom.
Mm-hmm. Ara li preguntaré per la gent de la natura, però m'explicava que sobretot aquests indrets en moments molt puntuals s'hauria de regular el seu accés. Com es pot posar portes al camp? És difícil regular.
És difícil, però tenim mitjans. Per exemple, tenim alguns parcs naturals on això ja s'està fent, a través, per exemple, de la regulació de l'aparcament. Això no és una cosa nova arreu d'Europa i fins i tot altres països. Als Estats Units és molt habitual, també en altres punts de l'estat espanyol, on en els parcs naturals, quan hi ha aparcaments, doncs aquests aparcaments es fan aparcaments regulats, es cobra una taxa i, per tant, ja és una manera d'endreçar una mica la quantitat de gent que va en aquests espais. En el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà hi ha un aparcament de pagament, en el Parc Natural de la zona de la volcànica de la Garrotxa també tenim un aparcament que ens permet regular els accessos i, per tant, en alguns espais, en el cas de la Pica, doncs hi ha una via d'accés, un carrer, una carretera que passa per un terme municipal, que és el de Lins, i la Pica, que pertany a l'entitat municipal descentralitzada d'Àreu, doncs que sempre, d'acord amb aquests ajuntaments i aquestes accions, vull remarcar molt, molt especialment que s'han de fer sempre d'acord amb els ajuntaments, amb els termes municipals, amb els alcaldes, doncs hauríem de veure si també podem regular d'alguna manera aquests accessos. No es poden posar portes al camp i no és la nostra intenció en absolut limitar l'accés de la ciutadania a la natura, sobretot quan es fa de manera endreçada, quan es fa a peu. A peu es pot anar a tot arreu i ha de poder seguir sent així sempre, però el que hem de veure és que la ciutadania no pot acostar-se a la natura de la mateixa manera que es mou a l'àrea metropolitana o que es mou a les ciutats. A les ciutats tenim tendència de voler arribar amb cotxe a tot arreu i la natura doncs, segurament té unes instruccions d'ús diferent a les que té la ciutat i, per tant, doncs, no s'ha de pretendre arribar amb cotxe a tot arreu, es pot deixar el cotxe amb indrets, amb pàrquings disuasoris i a partir d'allí anar caminant a diferents indrets i si alguns considerem que en moments puntuals de l'any arriben al seu màxim de capacitat de càrrega, al seu màxim de persones que es poden acollir, doncs hem de ser capaços també de limitar-ho. De fet, en algun altre indret del país ja passa, com per exemple en els gorgs de les Planes d'Hostoles, que l'Ajuntament, a través d'una ordenança municipal, ha limitat la presència de persones a 500 persones diàries, i quan hi ha 500 persones que ja estan en aquella zona, doncs ja no es deixa accedir a ningú més. Per tant, cada lloc és diferent, cada lloc hem de veure quina és la mesura que s'ha de posar, repeteixo, sempre d'acord amb els ajuntaments, mai com una iniciativa unilateral per part de la Generalitat, i buscant sempre quina és la mesura més adequada per cadascun d'aquests espais.
Clar, aquí hi ha aquella dicotomia entre protegir i mostrar, no? S'ha de buscar el terme mig.
Efectivament, hem de trobar un equilibri, això són espais de protecció especial, són parcs naturals, perquè hi ha una fauna, perquè hi ha una flora, que entre tots hem decidit que val la pena conservar, però també hi ha aquest altre dret a la ciutadania a poder accedir a aquests espais, al lleure, a poder-ne gaudir, i hem de trobar aquest equilibri que faci que una cosa no vagi en perjudici de l'altra.
I, evidentment, no dalt de tot de la Pica d'Estats, ni tampoc a Montrevell, però sí als municipis veïns, doncs també els interessa precisament que hi hagi aquest turisme de natura, que després vagi a dinar als restaurants i que també disfruti dels hotels, no? Monetitzar d'alguna manera també aquest turisme de natura.
Clar, però quan aquest turisme de natura es converteix en una incomoditat, en un embús, en una impossibilitat d'accedir, hi perd tothom. Per tant, la idea d'endreçar i de repartir entre els diferents termes municipals, entre els diferents espais, és precisament, primer, que hi hagi més feina per a tothom i que l'impacte del turisme de natura estigui més repartit en tot el territori, en diferents punts, i que l'experiència del visitant sigui una experiència agradable. Perquè segurament alguns dels que aquests dies han anat a fer aquest cim doncs no han acabat de tenir una experiència agradable, si s'han passat estona en una cua, si s'han passat estona en un embús, i per tant crec que també des del punt de vista del turisme interessa a tothom, en els municipis on passa el fet, perquè tenen unes molèsties, però també en els municipis del voltant que volen que la gent repeteixi i volen que la gent hi torni, i per tant, si entre tots som capaços d'oferir una experiència més agradable, garantim més que la gent torni, que la gent es distribueixi, que tingui ganes de visitar altres indrets del país, i per tant doncs crec que acaba en benefici de tothom al final.
Amb algun tipus d'inscripció prèvia, per exemple, o això és complicat?
No descartem res, no descartem res. En el cas, per exemple, de Mont-rebei, des de la Fundació Catalunya a la Pedrera, doncs sí que ja demanen que tu facis una reserva prèvia de l'aparcament, i qui no té reserva doncs es pot trobar que no pot accedir a l'espai, no? Per tant, aquí ja tenim una experiència en aquest sentit. El que estem treballant ara, com deia, és veure quina és la millor fórmula per cada indret. És probable que ens trobem que no a tot arreu funciona la mateixa solució i haurem de fer una mica de solucions quirúrgiques en funció de cada espai. Però, evidentment, avui en dia la tecnologia ens ofereix la possibilitat de poder treballar moltes d'aquestes propostes amb temps i que la gent ja sàpiga què es trobarà quan hi arriba. Per tant, sí, no descartem també que hi hagi possibilitats de poder fer reserves anticipades, com es fan en altres àmbits.
D'acord. Marta Subirà, en tant que secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, ens parlava d'aquesta Agència de la Natura, però Catalunya està fent els deures d'una manera magnífica i està sent, doncs, pionera pel que fa a la implantació de l'Agenda 2030, amb l'Aliança de Catalunya i etcètera, etcètera, amb tota una normativa que també està desenvolupant. Forma part l'Agència de la Natura d'aquesta Agenda 2030, de l'Agenda 2030?
Absolutament. L'Agenda 2030 es concreta en 17 objectius. 17 objectius que se'ls anomena els objectius de desenvolupament sostenible, que són 17 objectius comuns pel conjunt del planeta. Això, en el moment en què es va assolir, que va ser a través d'una assemblea de les Nacions Unides l'any 2015, va ser realment una fita extraordinària, perquè costa molt que tots els països del món es posin d'acord amb alguna cosa, i si són 17 objectius compartits, doncs encara és més motiu de celebració. D'entre aquests 17 objectius, n'hi ha diversos que fan referència al medi ambient. Hi ha un objectiu que és que fa referència a l'emergència climàtica, a l'acció climàtica, però hi ha dos objectius que fan referència a la biodiversitat, a la Terra, i per tant tenir cura de la fauna, de la flora, de la vida a la Terra, com la coneixem, i una altra que fa referència a la vida al mar. Per tant, l'Agència de la Natura ha de donar resposta a aquests dos objectius de l'Agenda 2030, que són el 14 i el 15, la vida a l'aigua, la vida al mar, i per tant tot el que són els parcs naturals marins, per exemple, i l'objectiu número 15, que és la vida a la Terra, que fa referència sobretot a garantir un medi ambient saludable, no només per les persones que hi vivim, sinó també pels animals i per la fauna, que al final és la interacció entre tots la que permet que la vida a la Terra sigui saludable. Sabem perfectament, ho hem vist en els últims anys, que la desaparició d'alguna espècie, com podrien ser les abelles, que són uns polinitzadors, que són claus per l'agricultura, perquè hi hagi tota una cadena tròfica doncs, que es mantingui, si desapareixen, doncs es desmunta tot el sistema, no? Per tant, hem après que els éssers humans no som els únics que hem de garantir-nos la vida a la Terra, sinó que ho hem de fer en conjunció amb totes les altres espècies que conviuen amb nosaltres.
I respecte a l'Agència de la Natura, quina serà la seva línia d'actuació? I a més, he recordat que a principi d'estiu vam fer una entrevista al president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Ramon Sarroca, i ens demanava que el sector de la pagesia i de la ramaderia tenia poca presència. Sí, es veia poc representada en aquesta Agència de la Natura. Com està la situació? I què és el que farà exactament aquesta Agència de la Natura de Catalunya?
Bé, aquesta agència vindrà a substituir el que ara és la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat. Per tant, no es crea una cosa nova que s'afegeix a coses que ja tenim, sinó que és una substitució d'una direcció general que tenim ara i que s'ocupa dels parcs naturals i que s'ocupa de la gestió del medi natural a Catalunya. Creiem que a través de l'instrument d'una agència podrem ser molt més eficaços, podrem ser molt més moderns, tindrem més capacitat d'actuació, i en aquest sentit l'agència, a més, disposarà d'un consell de direcció, que en aquests moments la direcció general no té, és a dir, en aquests moments la feina que estem fent en relació amb la gestió de la natura no hi ha representació de la pagesia o de la ramaderia o del sector científic, és una cosa que la fem directament com a Generalitat. I en canvi, un cop estigui en funcionament l'agència, sí que hi haurà un consell de direcció, hi haurà representació de la propietat forestal, del sector agrícola, del sector ramader, de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, del tercer sector ambiental. Per tant, serà un òrgan de direcció molt més compartit, amb una governança més compartida, on les coses es podran treballar més, però és que a més també hi haurà un consell assessor i un consell social, on hi haurà representació de molts més actors que tenen a veure amb el medi natural. Per tant, a nivell de governança guanyarem molt amb l'agència, decidirem les coses d'una manera molt més col·legiada, que no pas com ho fem fins ara, i a més l'agència disposarà del fons pel patrimoni natural, que serà un fons ben dotat econòmicament, que permetrà que moltes de les coses que ara doncs, no podem fer i que molts ajuntaments ens demanen, no? Molts ajuntaments que estan en els parcs naturals que ens diuen voldríem que el parc fes més coses, voldríem que el parc també repartís més subvencions entre els ajuntaments que hi ha o entre els propietaris, per exemple, i en aquests moments estem molt limitats des del punt de vista pressupostari, doncs amb l'entrada en funcionament de l'Agència del Fons del Patrimoni Natural, que és ara a partir de l'any 2021, doncs tindrem molta més capacitat d'actuació que ens posarà a un nivell similar a la de la resta de països del nostre entorn.
Estava pensant que de vegades és la societat, no?, qui empeny les institucions. En aquesta ocasió les institucions estan fent una passa per endavant amb tota la força. Som conscients de la importància tan evident d'assolir aquests 17 ODS, dels 17 objectius de l'Agenda 2030? La societat, en som conscients?
Bé, jo crec que cada vegada més, potser hi ha molta gent que no coneix l'Agenda 2030 i que no coneix els 17 objectius de desenvolupament sostenible i no els pot recitar, no?, com si fossin els 10 manaments, però sí que si veiem cadascun d'ells, veiem que són coses que a la gent li preocupen. El primer parla d'eliminar la pobresa. Jo crec que aquest és un tema en el que tothom coincidim que ha de ser un objectiu de país i un objectiu del planeta, que no hi hagi ningú que visqui sota el llindar de la pobresa. La fam, que no hi hagi fam, no?, tot el tema de la sobirania alimentària, de l'agricultura, d'assegurar que tothom doncs, té alimentació suficient per viure. La salut, estem en plena pandèmia i, per tant, el fet de que tothom pugui gaudir de salut i benestar, que és el número 3 dels objectius de desenvolupament sostenible, ara ha passat a un primer plano perquè hem vist que tenim una situació de pandèmia que efectivament afecta el conjunt del planeta. Fins ara podíem tenir situacions de salut en països remots que ens afectaven allò de lluny, no? Bueno, sí que el país té un problema de salut, però gràcies a Déu nosaltres no en tenim cap. Ara hem vist una pandèmia que afecta la salut de manera global, per tant, l'objectiu de desenvolupament sostenible número 3, que intenta abordar la salut de manera global, veiem tots que és important. El número 4 és l'educació de qualitat. També és un objectiu que entenc que preocupa la societat en general. El número 5 és la igualtat de gènere, un tema que també cada vegada està més present a la nostra societat. Per tant, per no repetir-los tots, el número 6 és disposar d'aigua neta i de qualitat i de sanejament arreu del món. També, tot i que a nostra també tenim alguns deures encara pendents en matèria d'aigua, amb aqüífers contaminats, etc. Per tant, si anem veient cadascun dels objectius de desenvolupament sostenible, veiem que no són una cosa abstracta, que no té res a veure amb la nostra vida, sinó que al contrari, són coses molt concretes en les que tots, cadascú de nosaltres, podem fer coses per millorar-ho en el nostre entorn més immediat.
Marta Subirà, moltíssim. Hem vist que se'ls coneix perfectament, aquests 17. Podríem continuar.
Jo crec que tothom se'ls hauria de conèixer. Sí. Són com els, això, com els nous. Abans ens feien aprendre els manaments de l'escola i ara doncs, crec que els manaments haurien de ser aquests objectius de desenvolupament sostenible perquè ens impacten i, com a país, però també en la nostra relació amb el conjunt del planeta.
I amb la dificultat afegida que no es pot treballar per un únic, s'han de treballar tots alhora perquè si no coixegen uns o uns altres, no? S'han d'intentar aconseguir tots alhora. Doncs la nostra feina també és explicar-ho. Marta Subirà, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Recordem que és secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, que vagi molt bé. Una abraçada moltes virtual gràcies. I fins aviat. Bona feina.
Una abraçada virtual també per tota la gent de Ponent. Gràcies.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
La Fira de Sant Miquel i Eurofruit es mantenen, però en format digital. En un inici, la voluntat dels organitzadors era mantenir el plantejament clàssic, el presencial, però l'evolució de la pandèmia i la conseqüent incertesa generada en el sector empresarial ho han desaconsellat. La Fira de Sant Miquel i Eurofruit viuran enguany la seva edició més atípica, sense expositors físics i reconvertits en un certamen digital que oferirà un catàleg d'expositors online promocionant a través de les xarxes diverses activitats tècniques a través d'internet, com ara jornades i conferències. La 66a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 35a edició del Saló Eurofruit tindran lloc del 24 al 27 de setembre. En parlem amb l'Oriol Oró, és director general de Fira de Lleida. Director general de Fira de Lleida, benvingut. Què tal? Com arrenquem el setembre?
Doncs bé, hem de dir que l'arrenquem l'arrenquem molt bé, positivament, i doncs amb ganes de tirar tots els esdeveniments com es puguin donar les circumstàncies actuals.
Heu estat treballant molt en la Fira de Sant Miquel, oi?
Sí, de fet, la Fira de Sant Miquel s'ha treballat amb tota la intensitat, jo diria que inclús més, ja que les incerteses dificulten, no?, la relació, doncs, o tindre clar un horitzó temporal, no?, de solucionar les coses. Però sí, la Fira de Sant Miquel s'ha treballat amb totes les empreses des de inicis d'any fins a dia d'avui, no?
Finalment serà en format digital, perquè fa unes setmanes s'havia parlat que si s'obririen portes hi havia tot unes mesures establertes, però sí que en principi havia de ser presencial, però finalment s'ha optat per aquesta fórmula digital.
Sí, tot i que nosaltres des del 22 de juliol que tenim aprovat un pla pel Procicat per la represa de l'activitat firal, en el qual ens estipulen doncs, quins són els requisits i les condicions amb les quals nosaltres podem fer fira. El mes d'agost hem estat treballant amb molta intensitat doncs, per gestionar i adaptar doncs, tot un protocol amb aquest pla del Procicat. Inclús tot això s'ha doncs, fet amb proveïdors tecnològics, amb utilització d'intel·ligència artificial i innovació, de tal forma doncs, que podíem garantir totes les mesures i, a més, les podíem garantir en temps real i seguir la seva traçabilitat. No?
Que hagués estat també molt interessant fer-ho, perquè haguéssiu sigut també no, una mica els pioners.
Sense cap mena de dubte, no? És a dir, l'aposta tant de Fira com de les institucions patrones en aquests moments era fer tot el possible perquè la Fira de Sant Miquel es pogués fer. Amb quin objectiu? Doncs amb donar recolzament al sector propi de la Fira i amb servir de plataforma doncs, comercial i de dinamització econòmica tant de Lleida ciutat com del territori. I no només això, sinó que traslladar doncs, un missatge de confiança a la ciutadania en general, ja que el virus i la situació pandèmia doncs, és persistent i d'alguna forma o altra hem de saber i aprendre com viure doncs, amb aquesta situació. No? Uh-huh. Aquest era el missatge i la voluntat amb la qual s'han doncs, dedicat molts esforços, tant tècnics com econòmics, per a que fos possible. Tot i així, doncs, degut a les incerteses que hi són, no?, i a les inquietuds que genera el sector, doncs, l'evolució futura de la pandèmia i les possibles mesures que s'haguessin de prendre doncs, en un futur proper, doncs, bueno, un cop consultat, doncs, s'ha cregut més oportú i prudent doncs, posposar la part presencial i passem a fer doncs, el que és un format, una Fira de Sant Miquel digital.
I com es farà aquesta Fira de Sant Miquel digital i aquí com intervindran també doncs, les empreses, els professionals, etcètera?
Sí, de fet, a dia d'avui doncs, tenim la tecnologia i els mitjans per poder promocionar tot el teixit empresarial de la Fira de Sant Miquel a través de plataformes digitals. Per tant, el que hi haurà és un catàleg online amb totes les empreses expositores on podran penjar tots els seus productes i serveis, penjar i promocionar totes les seves promocions, mai més ben dit, i que nosaltres des de Fira doncs, ens encarregarem de fer-ne difusió en tota la nostra base de dades extensa de professionals del sector i públic genèric. No? Més enllà d'això, doncs, el que mantenim serà totes les activitats paral·leles al que és l'exposició, com són les jornades tècniques, els premis, les reunions empresarials, en format digital i en format semipresencial. Per reunions empresarials, com pot ser doncs, la vinguda aquí de l'empresa Bielorússia de tractors per presentar l'empresa i per buscar i implantar-se doncs, al territori, mitjançant doncs, una agenda comercial, doncs, es faran les reunions i es podrà fer aquesta tasca que s'havia planificat des de fa temps. Es podran fer també totes les reunions a nivell de finançament empresarial i les empreses podran presentar els seus projectes per ser finançats. I després el que són les jornades tècniques i altres professionals propis del sector, bàsicament organitzades pel Departament d'Agricultura, sindicats i altres associacions, doncs a través de plataforma digital es podran retransmetre i s'hi podrà interactuar amb els ponents i qüestionar i plantejar els dubtes que el sector tingui en aquest moment. Per tant, perdem aquesta part de relacional, no?, que comporta una fira presencial, però a nivell de coneixements i tècnics doncs, podem mantindre el format i donar servei doncs, amb aquest conjunt d'empreses.
al cap i al fi, no? És adaptar-nos i també reinventar-nos, perquè una de les components fonamentals en els darrers anys de la fira, doncs, era això, la part de connexió humana, no? En un món tan digital, sí. Tenir una fira on trobar-nos, una fira més a més, on hi havia moltes jornades, on s'explicaven coses, moltes jornades on hi havia activitat, no? Això, d'alguna manera, es perd per digitalitzar-ho tot?
Sí, de fet, estem en la situació en la que estem i tots els sectors, no n'hi ha cap que no estigui adaptant-se a les circumstàncies, no? El sector firal i de congrés és un dels sectors, doncs, que més està patint la situació actual, perquè, doncs, el seu funcionament es basa en aglutinar moltes empreses i molts professionals en un mateix moment, en un mateix lloc, i en aquests moments de pandèmia, doncs això és un dels factors de risc. Per tant, som d'aquells sectors que més colpejats estem per la situació pandèmia. I no ens toca res més que reinventar-nos i intentar donar servei, no? Fira Lleida és una institució que l'objectiu de la qual, doncs, és dinamitzar l'economia, i si no ho podem fer, doncs, com ho veníem fent fins ara, hem de buscar els mecanismes que possibilitin, doncs, seguir donant aquest servei, doncs, a la societat, no? I aquest és l'objectiu amb el qual, doncs, malauradament, passem del format presencial a un digital.
D'acord. Per tant, m'imagino que ara contrarrellotge per obrir plataformes i per digitalitzar aquesta fira.
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres com a fira ja estem en un procés de digitalització, tant intern, d'organització interna i processos interns com extern, i per tant el que ha vingut a fer, doncs, aquesta pandèmia, doncs, és accelerar aquests processos, no? I fer més evident la necessitat, doncs, de muntar esdeveniments que combinin la part presencial insubstituïble. Això, estem tots d'acord que aquest component de presencialitat i de relació humana no substituïble mitjançant canals digitals, però sí que hi ha altres elements, com poden ser jornades, com poden ser reunions, com pot ser informació, diguéssim, formal i oficial, que a través de canals digitals, doncs, pot funcionar perfectament, no? I bé, doncs ara estem en aquest procés.
Insisteixo, quina llàstima, perquè s'haguessin pogut posar a la pràctica, no?, sistemes, alguns d'ells lleidatans, com Lleidadron, o com el sistema software d'aquesta empresa lleidatana Jazz Digital, per saber, no?, com mantenir aquestes distàncies i totes les mesures de seguretat. Haurem d'esperar futures edicions. Com s'organitzaran aquestes jornades tècniques i aquestes masterclass, que també sovint s'han donat a terme a Fira de Lleida? Seran obert? La gent haurà de fer algun tipus de preinscripció? Com ho heu pensat?
Sí, les jornades, bàsicament, totes aniran vinculades a una inscripció, i per tant, a fruit d'aquesta inscripció es donarà accés a la plataforma per visualitzar, doncs, la jornada, no? Algunes d'elles seran, diguéssim, pregravades, no? Uh-huh. I d'altres seran en streaming al mateix moment. És a dir, en algunes es donarà l'oportunitat de ser-hi presencialment, mantenint les distàncies, i al mateix temps, si un no pot, doncs, des de casa, no? Això, doncs, està en funció també, doncs, dels ponents. És a dir, hem de ser molt conscients de que estem en una situació que dia a dia va canviant, la evolució de la pandèmia, em refereixo, i per tant molts ponents ja a dia d'avui, doncs, mostren el seu temor o la incertesa aquí per les dates de celebració de les ponències aquí a Lleida, doncs es puguin desplaçar dels seus llocs d'origen. Podem parlar de, per exemple, de ponents de Madrid. Per tant, algunes que possiblement avui les tenim organitzades com presencials, doncs potser acabaran sent només online, no? Però la voluntat és que aquelles que sigui possible, potser presencial, hi haurà retransmès en streaming, i les que no, doncs serà única i exclusivament digital.
D'acord. I com es poden fer aquestes inscripcions? És a dir, s'ha d'enviar algun tipus de correu electrònic, o per fer les preinscripcions presencials, estem a temps, com ho heu organitzat?
Sí, això a través de la pàgina web, surt la relació de jornades, i per tant en cada una de les jornades un pot entrar i se'l redirigeix a la plana d'inscripció, no? I a partir d'allí, doncs, ja rebrà l'enllaç pertinent per poder seguir la jornada, si és presencial, presencial, i si la volen en streaming o online.
D'acord. I d'aquí al dia 24 poden canviar encara coses?
Sí, sí, és el que comentàvem. Home, massa més no poden canviar, però sí que és cert, doncs, que el que estàvem comentant, no? Vull dir que hi ha ponents que venen d'altres indrets d'Espanya en els quals doncs, l'evolució de la pandèmia és diferent o està funcionant de forma més accelerada, en negatiu, i per tant, doncs, bueno, tenen la inquietud de saber si podran desplaçar-se o no, i bueno, això ja ens ho han traslladat, no? Per tant, estem molt amatents a veure com evoluciona a cada un de les ciutats doncs, la pandèmia, i veure, tindre la flexibilitat i la capacitat d'adaptació per si no pot ser finalment presencial, doncs que sigui online.
D'acord. Què destacaria d'aquesta edició? Evidentment, el coronavirus és el tema, no? I com s'han de fer les fires en un futur, però què destacaria? Perquè també, evidentment, hi ha el Saló, Lleida Fruit, un any també molt marcat per preus, per la collita de la poma, de la pera, que encara continua. Què destacaria d'aquesta fira, de la 66a edició de la Fira de Sant Miquel?
Bé, jo crec que clarament marcada, no?, per una fira Covid, no?, Covid-19. Això ens ha condicionat de ple a la Fira de Sant Miquel i a totes les fires de Tira de Lleida, i no només de Tira de Lleida, sinó d'arreu de l'estat, no? Jo el que destacaria és que, tot i les circumstàncies que ens compliquen la gestió i l'organització d'una fira, doncs hem estat capaços d'adaptar-nos i ser flexibles per poder oferir una alternativa, que és l'alternativa digital, i hem estat capaços també de mantindre formats presencials i reunions empresarials que són sumament importants per establir vincles i lligams comercials, no? I per tant, doncs, tot i la dificultat, i agrair l'aposta, per exemple, de l'empresa aquesta internacional de tractors bielorussa, que tot i això doncs, ha decidit vindre les dates de Fira de Sant Miquel, ser-hi present, gestionar una agenda comercial i intentar doncs, obrir delegació aquí, no? Jo crec que aquest és el factor que podem destacar, que a pesar de les dificultats hem estat capaços de mantindre la fira, mantindre actes rellevants i que esperem doncs, que puguem, totes les circumstàncies, donar resposta a les necessitats del sector.
Uh-huh. I com a curiositat, en aquests 66 anys de Fira de Lleida, s'ha deixat de fer en algun moment? Hi ha hagut una circumstància que hagi doncs, provocat que s'hagi hagut d'endarrerir, etcètera, la fira?
Bé, ens hem de remuntar ja en temps de la Guerra Civil i postguerra, no? Que allí doncs, sí que hi va haver algunes interrupcions evidents, però en posterioritat, doncs, de forma presencial s'ha seguit fent. De fet, nosaltres no hem renunciat a la Fira de Sant Miquel i es fa. O sigui, no es fa de forma presencial, però sí que farem la tasca comercial per totes les empreses, per mitjans digitals, i mantindrem tot el que són les jornades tècniques professionals, les jornades empresarials de finançament i gestió i agenda comercial, i els premis del llibre i l'article agrari.
Doncs Oriol Oro, director general de Fira de Lleida, molta sort, que vagi molt, molt bé i grans èxits tot i doncs aquesta adaptació de la Fira de Lleida.
Moltes gràcies.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La Càtedra Agrobanc de la Universitat de Lleida convoca enguany la primera edició del Premi al millor treball final de màster La ciència en femení, dotat amb 3.000 euros i destinat només a dones. Poden presentar-se les que hagin obtingut un títol durant el curs 2018-2019 en una universitat de l'Estat espanyol sobre temes relacionats amb la qualitat o la innovació en el sector alimentari o agrari. La condició és haver obtingut una qualificació mínima de 9 sobre 10. La presentació de les candidatures es farà exclusivament per correu electrònic. El termini de presentació acaba el dia 31 d'octubre. La Càtedra Agrobanc de la Universitat de Lleida convoca anualment des del 2016 el Premi a la millor tesi doctoral en l'àmbit agroalimentari.
També promou una convocatòria d'ajuts per la transferència del coneixement dirigida a grups d'investigació universitaris i centres de recerca públics i privats arreu de l'Estat que han de treballar conjuntament amb empreses del sector en un projecte d'innovació. De tot plegat en parlem amb l'Antonio Ramos, catedràtic del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida i director de la càtedra Agrobanc.
La banca tecnològica.
Antonio Ramos, catedràtic del Departament de Tecnologia dels Aliments de la UDL i director de la càtedra Agrobanc. Molt benvingut. Com esteu? Com va aquest inici de curs? Esteu preparant-lo, no?
Estamos en ello, preparando la vuelta de los estudiantes a las aulas.
Una vuelta con premio, con esta convocatoria del premio Ciència en Femení de la càtedra Agrobanc. És la primera vegada que convoqueu aquest premi.
Sí, aunque la cátedra lleva ya unos cuantos años y está ya desarrollando diferentes actividades como otros premios, este es el primer año que lanzamos justamente este premio La Ciencia en Femenino para premiar al mejor trabajo final de máster realizado por una estudiante mujer.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué heu volgut doncs, focalitzar amb les dones, amb el talent femení?
Bueno, la verdad es que el centrarnos en este caso en el componente femenino es porque hemos constatado una realidad, ¿no? Y la realidad es que aunque tenemos muchas mujeres matriculadas y graduadas en las universidades españolas, de hecho se calcula que el 55% de las estudiantes de los estudiantes universitarios son mujeres, hemos visto que solamente una de cada cinco estudiantes es mujer en el ámbito de lo que denominamos las STEM. Las STEM son las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Hablamos de STEM porque son las siglas de estas cuatro disciplinas en inglés. Y también se ha constatado, por ejemplo, que en España la media de mujeres matriculadas en titulaciones de este grupo, de las STEM, es solo del 7,6%, mientras que en el resto de la Unión Europea es del 9%. Por lo tanto, en España tenemos un déficit de estudiantes femeninas que se estén dedicando a estos cuatro ámbitos, a las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas.
Uh-huh.
Por otra parte, tenemos recomendaciones tanto de la UNESCO como de la ONU que nos dicen que hay que aumentar la concienciación en cuanto a la importancia de la enseñanza de las STEM para lo que son las mujeres. Y de hecho, en la Agenda 2030 de la ONU, cuando desarrolló todo el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, un objetivo específico, el objetivo número 5, habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres mediante promover acciones que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento justamente de las mujeres. Entonces, juntando todo esto, pensamos pues que hay que poner en valor la excelencia académica de las mujeres, visibilizarlas, ver que no solamente es que hacen ciencia, sino que la hacen muy bien, y de esta forma, pues para poner este énfasis y darle relevancia, pensamos en la creación de este premio.
¿Qui es pot presentar al Premi La Ciència en Femení? ¿A qui va destinat?
¿A quién va destinado el premio?
Sí, pues ¿quién se puede presentar?
¿Quién se puede presentar? Mira, se pueden presentar alumnas de cualquier nacionalidad que hayan defendido su trabajo final de máster en un máster universitario, o sea, un máster oficial, o en un máster habilitante, en cualquier universidad española durante el curso académico 2018-2019. Y lo que sí que requerimos, es puesto que estamos hablando de excelencia académica, es que la calificación que hayan obtenido cuando se juzgó su trabajo final de máster sea como mínimo de un 9 sobre 10.
O sea, que aquí ya ha pasado, ¿no?, un respaldo. O sea,
ya ha pasado un filtro.
Un filtro. Como mínimo un 9, ¿no?
Como mínimo un 9 sobre 10 para poder optar al premio, exacto.
Claro. ¿Y sobre, puede versar sobre cualquier tema científico?
Cualquier tema que tenga que ver con la cátedra, con los objetivos de la cátedra Agrobanc. La cátedra Agrobanc, realmente el nombre completo de la cátedra Agrobanc es Cátedra Agrobanc de Calidad e Innovación en el Sector Agroalimentario.
D'acord.
Por lo tanto, la cátedra se centra específicamente en temas del mundo agroalimentario, tanto de agricultura, ganadería, tecnología de alimentos y otros aspectos como puede ser distribución, comercialización, marketing, legislación alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquiera de estos ámbitos se ha desarrollado su trabajo final de máster, puede presentarse el premio.
D'acord. I a més, una dotació econòmica, no només és un premi i, per tant, és un guardó important per si mateix, no? També hi ha una dotació econòmica que l'acompanya.
Exactamente, que, bueno, son 3.000 euros. lo cual, pues bueno, viene a ponerle la guinda al pastel al reconocimiento de una labor académica pues bien desarrollada.
Uh-huh. Antonio Ramos, parla'ns precisament de la càtedra, perquè avui estem parlant del Premi La Ciència en Femení, però pues en bon context. Explica'ns en què consisteix la càtedra Agrobanc.
Muy bien, pues mira, la cátedra realmente es un proyecto muy muy bonito y muy interesante que hemos lanzado dos instituciones, como es por un lado CaixaBank, en concreto Agrobanc, que es la línea de negocio agrario de CaixaBank, y por otro lado la Universidad de Lérida. CaixaBank lo que hace es aportar el capital financiero y la Universidad de Lérida aporta el capital académico, digamos. La cátedra se creó en marzo de 2016, este año estábamos preparando todos los actos del quinto aniversario de la cátedra, bueno, que han sido un poquito trastocados con todo este tema del COVID, y la cátedra lo que hace es desarrollar una serie de premios y de jornadas para dar difusión a lo que es el tema de la innovación y la calidad agroalimentaria y para reconocer la excelencia académica en estos ámbitos. Uh-huh. Así, por ejemplo, todos los años organizamos una jornada de difusión, que bueno, también tengo que decir que la cátedra, aunque está radicada aquí en Lleida y cuelga, digamos, de la Universidad de Lleida, su ámbito es absolutamente nacional, hacemos actividades por todo el territorio nacional. Entonces, bueno, pues todos los años hacemos una jornada de difusión y divulgación agroalimentaria, pues la hemos hecho en Zaragoza, en Valencia, en Córdoba, en Cartagena, y este año justamente tocaba en Lleida, y como digo, pues bueno, el tema del COVID nos la ha trastocado un poco, va a pasar a ser online en lugar de ser presencial, como era todos los años. Uh-huh. Además de estas jornadas, todos los años otorgamos un premio a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la cátedra, o sea, en el ámbito agroalimentario. Un premio, este año sería la quinta convocatoria, un premio que está dotado económicamente con 5.000 euros para el ganador y 1.000 euros para un accésit, ¿vale? Este premio este año se convocará a finales de este año 2020. Por otro lado, también damos una ayuda a grupos de investigación que estén desarrollando algún proyecto dentro de estos ámbitos y que tenga como finalidad la transferencia del conocimiento. Esto es investigaciones normalmente ya de ciencia aplicada que les falta un último empujón para crear un producto o un servicio que pueda ponerse en el mercado. Bueno, pues ahí damos una ayuda a los grupos de investigación de 15.000 euros para cada proyecto que se presenta. Y justamente ahora está en marcha la convocatoria y acabará dentro de unos días, acaba el 15 de septiembre. Uh-huh. Y ahora hemos sacado justamente pues este premio al mejor trabajo final de máster también.
De acuerdo. Lo interesante de las cátedras y más como esta de Agrobanc es que el sector público y el sector privado es donen la mà per tirar endavant, ¿no?, por los proyectos.
Exactamente. Y la verdad es que es enriquecedor para las dos partes, ¿no?, porque juntamos lo que es el mundo académico con, en este caso, el mundo financiero, ¿no? Y a veces pues te das cuenta del desconocimiento que estos dos mundos tienen entre sí. Y justamente pues encontrarse sentados en una misma mesa, el mundo financiero y el mundo académico, y tirar adelante un proyecto, que es un proyecto común, un proyecto que a todos nos ilusiona, pues la verdad es que eso es muy gratificante.
Uh-huh. Y Antonio Ramos, ens digues que enguany se celebraría el cinquè aniversari de la càtedra. Què? Una mica passada per la Covid, per tant, amb molts canvis, segurament una celebració diferent, sí, de la que hauríeu volgut. Què és el que fareu?
Claro.
Heu pensat ja,
sí,
en una,
bueno,
acció?
Sí, el problema es que casi todos los actos que hace la cátedra normalmente son actos públicos, normalmente actos que convocan un determinado número de personas. Por ejemplo, las jornadas normalmente son 100, 150 personas las que suelen venir a las jornadas. Claro, ahora en estos momentos pues estas cosas se complican. También la entrega de los premios suele hacerse en un acto público. Bueno, pues todo esto pues vamos a tener que repensarlo y reestructurarlo debido pues a las precauciones que nos impone el distanciamiento social y las condiciones sanitarias debidas al COVID.
Volviendo al premio, ¿dónde encontramos las bases? ¿Cómo se pueden hacer las prescripciones? Porque eso acaba, el termini acaba el octubre.
El 31 de octubre, sí, a las 2 de la tarde. Ahora mismo acaba de arrancar porque se ha abierto el plazo el 1 de septiembre. Mira, con todo este tema del COVID no hemos querido hacerlo complicado para que las estudiantes que se quieren presentar no tuvieran que moverse, ir a secretarías, pedir certificados, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo que hemos hecho es pedir que en un primer momento la documentación que se tiene que entregar, que es muy sencillita, es un impreso de solicitud, un resumen del trabajo final de máster y el currículum vitae, son solamente tres documentos, nos los pueden enviar directamente a la dirección de correo electrónico de la cátedra, que es muy sencilla, catedragrobank@udl.cat, o sea que es el nombre de la cátedra, catedragrobank@udl.cat. Nos mandan esos tres documentos, les digo, no tienen que ir ni a secretarías a pedir certificados ni nada, muy sencillo, el expreso de solicitud, el resumen del trabajo final de máster y el currículum, y lo que haremos es, de todas las solicitudes que lleguen, porque esperamos además que lleguen bastantes, hacer una primera preselección, ¿vale? Y de ahí pasarán solamente seis finalistas. Y a esas seis finalistas, a esas sí, les pediremos una documentación adicional, como puede ser el trabajo final de máster completo, no solamente el resumen, sino el trabajo final de máster completo, ya un certificado que nos asegure que han obtenido como mínimo ese 9 sobre 10 que exigimos para poderle dar el premio, y ya con toda esa documentación el jurado elegirá entre esas seis finalistas la ganadora.
Doncs, escolta, enhorabona, per molts anys, també, no?, per aquests...
Sí. Esperamos, sí, sí.
Sí. Antonio Ramos, ha estat un plaer escoltar-lo, director de la Càtedra Agrobanc i catedràtic Departament de Tecnologia dels Aliments de la UDL. Fins aviat, que vagi molt bé. Parlarem per saber quin ha estat el resultat, eh? Com ha anat finalment aquest premi.
Bueno, muy bien, encantado.
Hasta pronto, adiós.
Adiós, hasta la próxima, adiós.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere.